Hola, benvinguts a Sense Nom, un programa cinematogràfic a Eixample, Barcelona Ràdio. I avui fem un programa especial perquè ha sigut la 57a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges. I tenim el Biel. Què tal, Biel?
Molt bones, Agustí, què tal?
Que ha estat al festival i ens explicarà les seves impressions i tot el que ha passat. Primer et diria, què tal aquesta edició del festival?
Aquesta edició ha estat molt guai. Ha estat molt guai també perquè és la primera edició que he pogut allò viure més completament, perquè sí que havia anat algunes anteriors edicions també en nom de Ràdio Eixample, i havia anat alguns dies, havia anat allò caps de setmana, però aquesta m'he agafat allò literalment hotel allà per passar les nits i fer les sessions de nit també, i hem pogut viure el festival molt a l'engròs. Ha estat un festival molt, molt interessant, amb molt bones pel·lícules, que ara comentarem a continuació, però ha estat un festival bastant, bastant complet.
Has dormit poc, perquè així has anat...
Sí, he dormit molt poc.
Quantes pel·lícules diries que has vist així?
N'he vist, perquè ho tinc tot apuntat, n'he vist 34.
30. I quantes n'hi havia al festival? Perquè és que és,
sí,
és,
el festival,
és una passada.
Aquí enganyen una mica, perquè diuen que hi ha 300 títols, hi ha més de 300, però aquí també compten curts, compten coses infantils, saps? Vull dir, compten moltíssima cosa, però la secció oficial eren 30 i les altres seccions també eren uns 40 títols més, així de llargmetratges, i eren uns 70-80 títols els que venien en aquest festival. Més retrospectives, coses recuperades allò de calaixos perduts... No, ha sigut un festival bastant complet i bastant interessant.
Jo el que he sentit és que ha tornat una vegada al festival antic, molta cosa fantàstica, terror...
Sí. Ha sigut un festival més fantàstic que de terror, perquè és veritat que últimament, aquests últims anys, el terror... N'hi ha pel·lícules de terror, però sí que ha donat com una mica de baixada.
Sí.
I ha tornat una mica més al fantàstic, cosa que també està molt bé. I hi ha hagut algunes perles, algunes sorpreses també.
Ara ens en parlaràs
d'elles. Sí, i no, ha sigut un festival molt interessant, on el que és la part administrativa del festival, de premsa i tot, ha millorat bastant. Això també ho hem de dir, saps? Perquè quan ens queixem, però aquí ha funcionat tot bastant bé.
A veure...
I s'ha pogut veure tot el que es podia veure que anys passats... Algunes de les sessions de premsa no podíem anar-hi perquè ja s'havien esgotat entrades i tal, i això ho han arreglat bastant.
Això és bo.
Sí, no, es pot fer millor la feina.
S'ha d'anar millorant les coses. Parlem, invitats famosos, què?
Invitats famosos, això que és veritat, vull dir, clar, els últims anys, pel·lícules de terror així, pel·lícules fantàstiques que han anat una mica baixa en gènere, a vegades no pots dur tots els invitats que voldries dur. També dur invitats americans és molt difícil, però aquest any sobretot hem tingut dues grans visites, que són les de Geoffrey Rush, i el que fem és Capitán Barbossa, però també havia sortit a pel·lícules, moltíssimes pel·lícules, com aquella, ja només, aquella que feia de rei, no me'n recordo ara el nom.
Sí.
Que feia de rei Jordi del Regne Unit, per exemple, saps? Vull dir, però és un actor que ha fet centenars de pel·lícules, i que li van donar el Premi Màquina del Temps, i també Giancarlo Esposito, que també tenia pel·lícula i que aquí, sobretot famós per Breaking Bad, el dels germanos Pollo,
sí.
Que és una icona de sèries dels últims anys, que aquestes han sigut les dues grans allò visites, però també de directors internacionals, Steven Soderbergh, que ha presentat la seva primera pel·lícula de terror.
I diu que no serà l'última, que li ha agafat el gust.
Aquí va dir, bueno, això és el primer cop que faig aquesta pel·lícula, una pel·lícula de terror, ja veureu ja com surt. Ha sortit prou bé, ja el comentarem. Però també a Alexander Aja, que ha sigut un dels grans cineastes de terror francès dels últims anys. O Rodrigo Cortés, que també presentava la seva última pel·lícula, amb Albert Pla i Willy Toledo, que també els vaig poder conèixer, que això crec que ha sigut el millor del festival, és conèixer Albert Pla. O Nacho Vigalondo, que després de 7 anys també torna a gravar pel·lícula. O sigui, i després tot de directors asiàtics, allò, menys coneguts aquí, saps? Vull dir, sobretot aquest any hi ha hagut molta cosa asiàtica.
Hi havia una directora, filla de... que estava...
Sí.
Què tal?
No ha pogut venir al final.
No ha pogut vindre?
No, Larry Spielberg no va venir.
Ah, perquè jo havia sentit que sí.
Sí, havia venir, però Larry Spielberg al final es va haver d'excusar també per un tema, crec que de salut, però no va venir. Ho juraria, juraria. Aquest dia estava amunt i avall tot el dia, però crec que no va acabar de venir Larry Spielberg. I sí que va venir el Giancarlo Esposito perquè era el film aquest, de Don't Feed the Children.
Exacte, és que jo diria que, bueno... Tu vas estar allà, jo no hi era. Jo havia vist que havia vingut.
Jo diria que no. Potser sí.
No, hi va parlar que ella feia les pel·lícules a part del seu pare, que ella es havia criat dintre dels platós de cinema. Bueno, va xerrar una mica i que...
Ah, però sí que va venir, sí. Això ho tallem després. No, qui no va venir? No, va venir algú altre que no va poder venir.
Aquí no es talla res.
No, val, ja sé quina va ser. No, ja, ja sé amb qui l'he confós. No? Ari Spielberg sí que va venir, l'únic que no la vaig poder veure, i la que no va poder venir era un altre film.
Bueno, no passa res.
No, era el film de Geoffrey Rush. Per això s'ha confós amb els dos.
No passa res. A veure, comencem.
Tot fos això.
Pel·lícules. Presents.
Aquestes Presents... aquest és la inauguració, que és la primera incursió en el terror de Steven Soderbergh, famós per Traffic, famós també per moltíssimes pel·lícules d'acció, i que aquí mai havia entrat en el cinema de terror. I ell va dir, són 90 minuts, vull dir, perdoneu-me per aquesta primera incursió en el terror, són 90 minuts, no patireu gaire, i si s'agrada, pues, aquí m'hi tornaré a posar un altre cop. Aquí és una pel·li molt interessant des del punt de vista de què vol ensenyar, que és una història de fantasmes des del punt de vista del fantasma, cosa que és molt, molt interessant, tota l'estona és la visió que té el fantasma en si mateix. Sí. O sigui, no s'arriba a veure el fantasma, sempre, però són els seus ulls.
Sempre és l'altra part que fa la visió de la gent que veu el fantasma.
Exacte. Aquí és el fantasma, tota l'estona són els ulls del fantasma, que és una idea bastant original que està bastant bé. No és una pel·li molt, molt bona, o sigui, no és una pel·li completa, però té aquesta originalitat que està molt bé, que compensa. Les actuacions una miqueta planes, però per ser una gala d'inauguració que els últims anys ens havia dut autèntics petardos de pel·lícules, com l'any passat que va ser Hermana Muerte, que era una pel·lícula dolenta, almenys aquí pues, compensa i està bé. L'únic que la gala va donar també una hora i mitja, després la pel·lícula, el curt, saps? Vull dir, acabes allò 4 hores i ja segut que ja acabes mort. Però va ser una bona gala d'inauguració. Sí, perquè és una pel·lícula decent.
Sentim el tràiler?
No se sent gaire, perquè és també molt silenciós. Jo sí. L'he posat al tràiler per tenir una mica de fons, però... Procura. És allò suau.
Aviam si se sent algú. Pues tens raó, no se sent.
No, clar, és la presència del fantasma.
No s'hauria de sentir, eh? Se sentia molt fluix, se sentia allò, saps? Vull dir, és allò gairebé a l'aire, vull dir. Perquè sí, és un tràiler molt silenciós, perquè clar, des del punt de vista del fantasma hi ha moltes estones que tot és silenciós perquè ell no parla, i ell només va veient la casa, va veient l'escena, va veient com es desenvolupa la vida al seu voltant. Té un gir final que és interessant, l'únic que te l'explica com massa, vull dir, allò t'han d'explicar com massa el gir final, però és bastant, bastant decent. Veus això? No és un tràiler gaire mogut, per dir-ho així.
Bueno, és un tràiler de por.
Sí, no és de terror, eh? No dona allò un espans, allò salts cada 3 minuts.
Pues passem al segon tràiler, espera que posarem el tràiler de la següent pel·lícula.
Sí, aquest és més mogut. Aquesta és la gran triomfadora del festival.
Sí, Devil Bath.
The Devil's Bath. El baño del diablo, s'ha traduït aquí. Hòstia. Ja en castellà, literalment. No espereu ni diables ni banys, eh? Vull dir,
vale.
És un nom curiós que tingui aquesta pel·lícula. Aquesta pel·lícula és un drama rural austriac del segle XVIII. No té gaire fantasiós en T0, no té gaire terror en T0, però sí que crea una atmosfera del que era la vida en aquella època de les dones amb problemes mentals, que és una pel·lícula en aquest sentit molt innovadora en com ensenyar tota aquesta realitat d'aquell segle, sobretot això de dones amb malalties mentals, en un país que estava desenvolupat, però en els pobles allò de plena muntanya aquí, no? I com aquestes violències que es generaven en aquests entorns en aquell segle. Ha guanyat 3 premis del festival, cosa que feia anys que no passava, que és el premi del festival, el premi de crítica i el premi jove. Jo crec que l'ha guanyat més pel discurs que per el film, perquè crec que n'hi ha de millors de pel·lícules en aquest festival a la secció oficial, però és una pel·lícula molt, molt decent i que és molt interessant de veure.
Et posa nerviosa aquest tema de la dona allà al poble, tema rural...
Sí, crea molta tensió.
I la música i tot, això també ajuda
sí.
A que guanyi.
Ambienta moltíssim, està molt ben ambientada, el protagonisme d'ella és fantàstic, però és això, vull dir, és un bon film. La directora, que és la Mònica Franks, sembla Isabel Coixet d'Àustria, vull dir, perquè va venir també, i semblava Isabel Coixet d'Àustria, i dic, hòstia, tu mira... Cada país en té una directora que és clavada a les altres.
Jo no puc amb aquesta.
Jo tampoc. No, però la primera que Frank semblava força interessant. Sí que van venir, vull dir, tots els directors. Que són 2-3, però la principal és ella.
Pues anem al següent tràiler.
I tot basat en fets històrics reals. Això també és interessant.
Do you have any idea the kind of risks a woman like me takes every time she agrees to have a little fun?
I've thought about it that way.
Of course you haven't. You're not a woman. Love her.
Bueno, com a mínim la música està bé.
Sí, no, aquesta està molt bé.
Aquesta pel·lícula, Strange Darling, es va estrenar ja a les pantalles al cap de setmana passat. Èxit de públic, pel·lícula que et fa estar a la butaca, un thriller d'aquests...
Espectacular.
Parla'ns, Strange
Darling. No, per mi és la millor pel·lícula del festival de la secció oficial. Strange Darling, que comença... Això no és spoiler, comença amb una noia plena de sang corrents pel camp, que això és un clàssic també de pel·lícules de terror, pel·lícules de thrillers americanes, que, però és el capítol 3. Avui són 6 capítols desordenats. Comences pel capítol 3 i et van explicant la història d'aquesta noia que s'ha trobat amb un noi amb el qual ha tingut allò una aventura sexual de carretera, per dir-ho així, en un motel, i com tot això acaba amb ella corrents pel bosc. Podria semblar un esquema molt bàsic de pel·lícula de persecució, de pel·lícula de thriller, però no ho és gens. No ho és gens, tots aquests capítols, cada capítol és un gir de guió més interessant que l'altre. És una molt bona pel·lícula d'acció, de thriller, de persecució. Té moltes escenes que són molt, allò, molt impactants, que et quedes allò bé, saps? Allò dius, això està ben fet, això està ben treballat, està ben trebat. Al final m'encanta, al final m'encanta moltíssim, i és una interpretació d'ella espectacular. Espectacular, que vaig a buscar-la perquè no me'n recordo el nom i no el tenia
pogut. Guanyadora moral, no?
Sí, per mi és... I va guanyar el Premi del Públic, que això sempre és allò que compensa una mica, sí. Saps? Vull dir, que et donin el Premi del Públic. Però ella, que és la Willa Fitzgerald, està fantàstica.
Pues vinga, seguim.
Jo aquí som brutal, coia. 묘하나 잘못 건들면 어떻게 되는지 이런 데는 절대 사람이 누워 있을 자리가 아니야.
Bueno, y ahora ens anem a Corea, ¿no?
Ens anem a Corea, Chuma, que va ser Premi Especial del Jurat. Aquesta és una pel·lícula de terror folclòric coreà, que és una cosa que hem vist poc. O sigui, hem vist moltes pel·lícules de terror japoneses, alguna coreana també, però que s'introdueixi tan profundament en el folklore coreà, del feng shui, dels enterraments, de la vida després de la mort a Corea, no ho havíem vist mai també. És una pel·lícula molt guai. És veure també les històries de fantasmes des d'una altra tradició, i està molt bé. Rituals, fantasmes imperialistes japonesos, Corea del Sud contra Corea del Nord, en cert aspecte, i un grup de, no sacerdots, però sí de treballadors del feng shui que es dediquen a donar pau als morts després de la vida, buscant els millors llocs per enterrar-los, que estiguin més en pau, o si aquesta zona és bona, aquesta zona no és dolenta, i es troben en un cas bastant perillós de possessions infernals per culpa d'un mal enterrament en un lloc inhòspit totalment. I és molt guai en aquest sentit, de aquest folklore més desconegut aquí, i han entrat ganes d'allò de saber-ne més, perquè és allò totalment allunyat de tot el que tenim aquí en ment a Occident, també sobre el Japó, vull dir, però també sobre tota aquesta part d'Àsia. Molt, molt interessant, i és això, Premi Especial del Jurat.
El cinema coreà està caracteritzat perquè fa unes pel·lícules d'acció molt bones i d'intriga, uns thrillers molt bons, clar, aquí em dius el
folclore. Això és molt diferent, Això és molt diferent, però té molt bon ritme, o sigui, són 2 hores que no decauen, també va per capítols, que també és molt interessant perquè van tancant com un cas de l'altre i sempre és una cosa pitjor. Tot relacionat amb la mateixa història, però allò, creus que ja ho has solucionat? No, hi ha una cosa pitjor de sota, literalment, de l'ataúd. Està molt bé.
Jo me'n recordo d'una sèrie coreana que vam fer amb una plataforma que em sembla que es deia El Rei, no?, del segle XIII-XIV, i allà, la història del rei, però de sobte comencen a sortir zombis i era tot de zombis. I aquella sèrie m'encantava, dic, a mi els coreanos aquests... que s'ho curren amb aquestes coses.
Sí, i ara treuen la segona temporada també de... Ah, tinc la traducció al castellà perquè no em ve el nom en original, que és Els Huesos de l'Infierno, que treuen la segona temporada, que també és coreana, també de molt del folklore coreà, una miqueta.
Doncs pues vinga, seguim. No ens n'anem molt lluny, no?
No, anem a Hong Kong.
Bueno.
Anem a Hong Kong, pel·lícula clàssica d'hòsties de Hong Kong. Vull dir, això ja ho hem viscut. Vull dir, no, això és pel·lícula clàssica, però al segle XXI. Això és Twilight of the Warriors, d'en Cheng Pousoi, que no ho coneixia, però que és una clàssica aventura d'hòsties a mà oberta. A la ciutat prohibida de Hong Kong, perquè Hong Kong té com un barri, Kowloon, tenia... que era un barri sense llei entre Hong Kong i Xina, on ningú governava i governaven les màfies. I està ambientat en aquest espai entre un jove que vol guanyar-se la vida i les diferents màfies que hi ha en aquell entorn. És una molt bona pel·lícula d'hòsties, vull dir, està molt bé. Va guanyar la millor direcció en el festival, són també una de les guanyadores de Joan Morals, i està molt bé. I també hi ha la presència d'un gran hostiador que aquí havia tingut força èxit a finals dels 90 i principis dels 2000, que era Samu Lau.
Sí, que era aquell
Que era el Jackie Chan grassonet, per dir-ho així, i que aquí també té un paper força important ja, amb 70 i pico d'anys, el pobre, però continua fotent també unes nates bastant curioses.
Samu Lau, ha dit.
Sí, que hi havia aquesta conya al final dels 90 quan...
Vinga, seguim.
People always ask for something new. It's inevitable. At 50, well, it stops.
Have you ever dreamt?
I ara on anem?
Ara anem als Estats Units. Anem a La Substància, The Substance, que aquesta també s'ha estrenat ja aquí. I aquesta és la pel·lícula que en els festivals més s'ha donat a parlar en aquests darrers mesos, perquè van a Cannes, que va guanyar un premi i va ser també molt corejada.
I també pels actors que aquí surten.
Sí, clar, Demi Moore.
I el Dennis Quaid.
Dennis Quaid, que fa per mi el paper més fastigós de la pel·lícula, i que hi és molt, perquè és una pel·lícula molt fastigosa. I la Margaret Qualley, que fa de Demi Moore jove, per dir-ho així, que també està molt bé, els tres estan fantàstics. Però això, s'ha parlat molt a Cannes, a Sant Sebastià també va anar, i va haver gent que va demanar la prohibició d'aquesta pel·lícula al festival, i a Sitges.
Jo he vist el sentit dels dos casos, de la gent que els hi ha encantat la pel·lícula,
sí, o t'encanta molt, o
que
no, molt.
Que diu, dolentíssima.
A mi m'encanta, aquesta és una història clàssica, Demi Moore, estrella ja en caiguda, que es dedica a fer allò, programes de gimnàsia, com aquí teníem aquella...
A l'Evan Sarre.
Això, i que la volen fer fora perquè ja se li ha passat l'arròs i volen agafar algú més jove. I llavors li arriba com parar allò molt, molt enigmàtic, una substància per la qual crea un clon més jove.
Ah,
sí, una noia més jove, més guapa, més esbelta, més deportista.
Que ets tu mateix, però ets més jove. I aquí comença la gràcia de la pel·lícula, que és la Demi Moore i la seva versió més jove i tot el que això crea de conflicte. Perquè, clar, la noia jove és espectacular, però no poden conviure al mateix temps les dues.
Ah.
Això és un problema. S'han d'anar contornant. Una setmana una setmana l'altra.
Seríem el Dr. Jekyll i Mr. Hyde.
Sí, exacte, és el Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Té la millor mitja hora final dels últims anys, plena de tot. No vull fer gaires spoilers en aquest sentit, però és espectacular l'última mitja hora. Tu no t'ho esperes en una pel·lícula de Demi Moore, una pel·lícula comercial, una pel·lícula que ha anat a Sant Sebastià Cans, aquest final tan desagradable en certa manera, però jo tan divertit, perquè aquí Sitges aquestes coses encanten, saps? Vull dir, ens ho hem passat molt bé. Pues això, és per mi una de les millors pel·lícules de l'any, una pel·lícula de gènere bastant forta en certs aspectes, tot i que per mi el paper més fastigós és Dennis Quaid. Quan el veieu ja m'entendreu.
Jo ja he sentit que la Demi Moore diuen que ha d'anar a nominar als Oscars.
Sí, ell ho fa fantàstic. És que ho fa fantàstic. Ella també, que s'ha vist molt encasellada sempre en papers allò sexis.
Sí, al tal, final sí.
Fer un paper d'això, també enfotent-se'n de la gent que vol ser més jove, saps? Vull dir, de la gent que... Perquè ella també s'ha operat de tot, saps? Vull dir, també és com una víctima de la substància. Com se n'enfot d'aquesta pressió estètica, d'aquesta perversió? Vull dir, està també molt bé que sigui un paper també que li donguin amb ella. I ella està... És que és espectacular. O sigui, elles dues, la Margaret Qualley i la Demi Moore, han fet dos papers molt exigents i molt, molt valents. Molt valents, perquè marquen molt aquests papers. És com el paper de l'Emma Stone l'any passat a Poor Things.
Sí.
Són papers semblants de molt valents i de molt donar-ho tot.
L'Emma Stone era productora també de la pel·lícula.
Sí, sí, sí.
Això
ajudava. Però són dos papers que recorden molt.
Vinga, seguim.
Sí, ja estem entrant allò gairebé en la recta final.
Aquesta ja fa por només sentir la música.
Sí. No, aquesta és Terrifier 3.
Ostres, no hem vist el títol. Vol dir, Agustí, segur que hi ha la 4.
Aquestes que tu dius, Terror Fastigós, aquestes són les que m'agraden a mi.
Sí, aquesta... M'encanten
de veure-les.
Aquesta...
Per sucar i pa, escolta.
Sí, no, és que literalment a segona part suca pa, saps? Vull dir... Perquè aquí estem davant del cinema slash, o sigui, cinema de gabinetada, cinema de persecució, amb un monstre que és immortal, que això ja ho hem vist a Divendres 13, ho hem vist a Halloween, ho hem vist a tot arreu, però amb una certa gràcia que no veiem des de Freddy Krueger. Vull, perquè al final aquests monstres així, jo què sé, Letterface, tal, o Halloween 13 o Mike Myers, són monstres allò, molt silenciosos, molt allò, molt implacables, però aquest té un sentit de l'humor, Art the Clown, que és aquest nou monstre, per dir-ho així, que és un pallasso, té molta gràcia perquè té un sentit de l'humor esbravadíssim, o sigui, és una cosa d'esbarrant, és molt autoconscient la pel·lícula d'acabar a fotre fàstic, per fotre fàstic, saps allò de dir, anem a fotre fàstic, anem a fer aquí, saps? Vull dir, l'única que aquesta tercera continua en la línia, que és molt important, però s'han venut una mica al comercial. Han abaixat una mica el to. Perquè clar, això era Art the Clown fent, surt de Halloween, perquè havia actuat a Halloween en les últimes dues pel·lícules, per fer-ho a Nadal. Això vol dir nens petits. S'han rebaixat moltíssim, o sigui, allò han dit, tot el que podria ser, han dit, bueno, anem a frenar, i el Damien Leone, que també va anar al festival, també unes estrelles, va dir, bueno, sí, ens hem tallat una mica en certes escenes, perquè després no diguin, tal i qual, o sigui, s'han venut com una mica al mainstream, cosa que abans no havien fet, perquè la 2 és una exageració de gent que sortia vomitant i marejada al cinema, i aquí no ha passat.
Vinga, adelantem. Bueno, aquesta també fa por, m'he sentit el tràiler, eh?
Però no em fa gens. Perquè aquí ens trobem en Dead Talent Society, que aquesta és una d'aquestes pel·lícules que fan a mitjanit, que si no m'hagués quedat a dormir ja no hagués pogut veure, que són aquestes sessions Midnight Extreme, que fan d'una matinada a 5 de la matinada. I aquesta és molt interessant, perquè només la feien a aquesta hora, però és japonesa, i és interessant perquè és com un Beetlejuice a la japonesa. És què passa a l'altre cantó dels morts? Què passa quan et mors? Què passa? Doncs que al Japó hi ha molta pressió cap als morts perquè han de donar sustos. Vull dir, els fantasmes, si no donen sustos, desapareixen. Llavors es creen 15 fantasmes per donar sustos, allò, es creen un grup de 5 fantasmes que preparen un espectacle per donar sustos en un hotel, per donar sustos al tren, per donar sustos al bosc, i competeixen entre ells per tenir la major audiència entre les llegendes urbanes. És molt divertit, perquè clar, aquí cauen un parell de novates que no espanten gens, que estan a punt de desaparèixer del tot, perquè ningú, vull dir, és que ni les veuen com a fantasmes, i llavors com s'arrafen amb una estrella en caiguda, també per salvar-se entre tots i aconseguir fer un número espectral digne de tal nom. O sigui, és molt divertida, no dona espant, perquè és des de l'altra vista, té molt bones humors, però també té una part de drama que la fa molt interessant, i per mi és una de les molt bones del festival, tot i que no estigués a Sexo Oficial, i la pena era aquesta que només podia veure a les tantes de la matinada.
Bueno, però és una idea original, aquesta,
molt original.
De que els fantasmes, si no assusten, desapareixen.
Exacte, saps? I fan equips, saps allò, per espantar un hotel, saps? Per espantar el bosc, allò hi ha com una competició. No, està molt divertida.
Bueno, seguim.
Digital Bonzona, huy d'un gotxo xagamante.
Rosa. Uleix!
Y 뭐야 밥 시킨 건가? 필리핀 시내에서 사망한 지 몇 년 됐냐? 단순 강도 살인이 아니야.
Bueno, aviam, yo no sé d'on és aquesta pel·lícula, però
això és tot coreà.
Tot s'està fent a Àsia.
Sí, és que això, aquest també és el problema, que és que tant Europa com Estats Units no estan donant bones pel·lícules de terror fantasia, hòsties, perquè aquí també hi ha molta acció d'aquest festival, i aquí ens trobem amb la pel·lícula més estimada per Sitges dels últims 4 anys, perquè ja aquesta és la quarta entrega, que és de Round Up Punishment, que aquí es coneix com a Fuerza Bruta, sí. Del qual, i que és el Bud Spencer coreà.
Sí, sí, aquest reparteix a...
No, és divertidíssima, o sigui, la gent és la sessió que més aplaudiments he vist, més crits, més allò visques, que he vist en aquest festival i en les últimes edicions, o sigui, ja és una tradició, cada any treuen una, venen aquí, la presenten, no es veu enlloc més d'aquí a Europa, perquè Corea té 30-40 milions de visionats, i aquí no ni l'estrenen directament a Movistar un dia.
Sí, estan a Movistar, em sembla, o a una altra plataforma estan diverses d'aquestes de la Força.
Aquesta és la quarta ja, manté moltíssim el nivell, cosa molt important, i aquí és la història d'ell, interpretat per Ma Dong-seok, que també l'hem vist en pel·lícules de Marvel, l'hem vist en pel·lícules d'acció, fot unes nates increïbles, vull dir, és una cosa increïble.
Aquesta t'agradaria, el teu Mario.
Sí,
molt, moltíssim.
Estàs convençut?
Sí, t'agradaria.
Moltíssim, o sigui, les quatre són meravella.
Mira, si vols passar una estona sense pensar en res, veus aquest home, com reparteix i ja està.
Molt sentit de l'humor, molt ben fet. L'acció, el que és el guió està ben fet, la història, o sigui, la història que hi ha al darrere de cada cas és interessant, no està gens malament. I és això, és un dels clàssics sitgeros que mai pot faltar a cada festival, la ració d'hòsties de l'inspector Ma.
Bueno, doncs pues vinga, seguim.
Aviam,
aquí ha de passar de que el tràiler del 10 no existeix.
No, perquè encara no s'ha fet.
He posat aquesta música per posar, eh?
No, però aquí tenim...
Bodegón con fantasmas.
De Enrique Buleo, que és la seva estrena. Encara no he trobat distribuïdora per portar aquesta pel·lícula en lloc. Ja l'ha estrenat aquí al festival. Però que és la pel·lícula més divertida del festival, que són històries de fantasmes a Castella-La Manxa. Històries de fantasmes que, o Cuenca?
Allà són molt fantasmes.
Sí, no, però és com
seran
si agafes...
Seran del PP, tots.
No, és com si agafes... Amanece que no es preocupa en fantasmes.
Està bé.
Està gravat, per dir-ho així, amb la seva tieta, l'alcaldessa del poble i la perruqueria, 5 històries de fantasmes costumistes, barroques gairebé del poble. Vull dir, només per començar la primera història de fantasmes, per explicar una mica l'espoiler de la primera, és el pare d'una dona... ja gran que s'apareix, i vestit de traje funerari, jo, saps, vull dir, tot bé, un senyor típic de Cuenca, dient, no, mira, Dolores, es que me tienes que cambiar el nombre porque yo te tengo que confesar que nunca me he sentido Eduardo, yo siempre he querido ser Aurora, me tienes que cambiar el nombre del nicho. Y se lo tienes que decir al pueblo, se lo tienes que explicar porque si no, no voy a descansar en paz, no lo voy a hacer. Històries d'aquestes, molt còmiques, perquè després et fan pensar, et fan reflexionar. Clar, la filla diu que no, i ell va buscar l'alcaldessa, va buscar el gay del poble, saps? Vull dir, perquè l'ajudin a trobar això. I és molt sentit de l'humor en 5 històries.
Bueno, aquesta potser sí que la veuré jo, eh?
5 històries paranormals a Cuenca, molt divertides.
Ara el que veurem és el que tarden en arribar a la sala, o potser va directament
sí,
a una
aquesta,
plataforma.
Aquesta va agradar molt, sí, va agradar molt. I l'Enrique Buleo té molta gràcia en presentar la pel·lícula, jo crec que poden trobar allò qui... perquè també s'ha fet amb 4 duros això, vull dir, pues està molt ben elaborat i les actuacions són tan no amateurs, però són tan autèntiques que m'agrada moltíssim.
Bueno, això s'ha posat molt de moda, ara últimament, sí. Amb gent amateur fer pel·lícules, però de terror així no tant.
Exacte, saps? Perquè terror no en fa, però és fantàstic, és més fantàstic que terror.
Pues vinga, anem a l'última.
A l'última, ja per tancar la cloenda del festival.
Never Let Go. Sí, Alexander Aja.
Un dels més importants mestres del terror francès dels últims anys, aquí amb Halle Berry, fent de protagonista d'una pel·lícula de terror.
Això són paraules
sí,
maiores,
sí, 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 sí. No va poder venir Halle Berry, però sí que va venir, el vam tenir ja tot el dia, també. Que deixa el gore, perquè aquest autor era bastant gore, aquest autor havia fet Mandíbules, que era cocodrils que menjaven gent, piranyes, havia fet Els turons tenen ulls del 2007, que era una revisitació del clàssic ja, que aquella era espectacularment gore, i ens va avisar, va venir a la presentació i va dir, bueno, aquí m'heu fet una retrospectiva de Sang i fetge de Gaminatàs, perquè hi van també donar un premi i van fer ja una retrospectiva. Diu, però el que presento no té res a veure amb això, és terror més psicològic, terror més d'allò interior. Aquí ens trobem amb el cas d'una dona amb 2 fills en un casalot allà als Estats Units al mig de la selva, bosc profund, que estan envoltats com per una presència maligna, però que en tot moment no se sap si és una presència maligna real o inventada per la mare, i que per sortir de casa han d'anar lligats a una corda. Subjecta la casa perquè si es deixen anar la presència maligna es pot invadir. És una pel·lícula molt interessant, molt, molt interessant, en aquest sentit de jugar amb la realitat, amb la ficció, amb la mare contra els fills, amb què havia passat amb la resta de família durant els últims anys. És un film molt, molt interessant, que dona peu a una continuació, que veurem si es fa i com surt de reixida, però aquesta primera part ha sortit bastant reixida i és un nou enfocament del terror d'Alexander Aja, que no ens tenia acostumats a això. Bueno. I aquesta va ser la cloenda del festival, que també va estar molt bé. L'any passat vam tenir a Nicolas Cage a Tancament, a Dream Escenario, que també era un molt bon film, i aquest any també s'ha mantingut al nivell.
Molt bé.
I quina impressió has tingut ja del festival? Com ha anat tot?
Jo crec que ha estat bé, vull dir, les produccions, per exemple, les produccions americanes han estat decents, les que han vingut, les espanyoles han punxat bastant, crec que al meu entendre, perquè per mi la millor és Bodegón con fantasmas, però havia vingut també Nacho Vigalondo a presentar Daniela Forever, que era el seu retorn després de 7 anys, una pel·lícula molt intimista també, però que no ha acabat de quallar, no ha acabat d'agradar. El Gadel Ustel, bueno, el de Rich Flu, que havia fet l'Ollo, que ha estrenat també l'Ollo 2, va vingut a presentar Rich Flu, que també va ser una mica Rich Bluff, dèiem, perquè és sobre una pandèmia que afecta només els rics, que és molt bona premissa, però que fracassa totalment perquè després es converteix com en un documental d'open arms, però al revés, d'europeus anant cap a Àfrica, per dir-ho així, després d'aquesta pandèmia dels rics, i allà la pel·lícula naufraga. És veritat que això, el cine espanyol, ha anat una mica, jo ha punxat una mica, molt cinema asiàtic, molt cinema europeu independent també, però crec que ha sigut una bona edició de Sitges, les sales plenes, tothom bastant content, i crec que tenim un referent internacional bastant potent en el cinema de gènere.
Ara esperar que vinguin les pel·lícules a les pantalles, n'hi ha dos, Estranys d'Arling i The Substance, que ja hi són.
Sí, vindrà una aquesta setmana, que també es va poder veure, que també va punxar una mica, que és El Llanto, que és una producció argentino-espanyola, que també vindrà aquesta setmana, i si ja començaran a venir algunes. Algunes sí. Potser no venen mai.
Hi ha algunes que van directes a les plataformes.
Sí, i algunes ja... ni això, algunes es perden, allò. Però bueno, no, les retrospectives també han estat bé. Hi havia un documental que no he posat, però hi havia un documental sobre la classificació S, sobre el cine d'explotació a Espanya dels anys 78-82, que era aquella espècie de destap amb terror, sí, que hi havia, saps? Vull dir, Gés Franco, saps? Vull dir, tots aquests...
Tela, aquella.
Sí, sí, sí. No, un documental sobre totes aquestes pel·lícules classificades S, que és espectacular, vull dir, perquè és un cinema més molt oblidat, i és un cinema que es produïa moltíssim i la gent el veia moltíssim, més que les pel·lícules serioses, i que després tot això es va acabar d'un cop, allò Pilar Miró s'ho va carregar, als anys 80, i ja està, però en documentals també molt interessants, i retrospectives de Bergman, clàssics de Gés Franco també, saps? Vull dir, clàssics de Dràcula, aquests de sèrie B, saps? Vull dir... Ha estat un festival bastant complet.
Jo me'n recordo d'un d'aquests de Dràcula que es veia al fil d'on aguantava el vampir.
Sí, el fil, el fil. El documental surt al fil del drapenat, així, movent-lo.
Que es veia. Bueno, pel que veig, l'any que ve hi tornaràs.
I tant.
Doncs t'esperem aquí perquè ens expliquis les teves vivències al festival, que serà ja la 58a edició.
La 58a, aproximant-nos ja al 60, ja en què fan. I amb l'Àlex Sala, que et porta ja 25 anys de director artístic, que també és que forma part ja del mobiliari gairebé, que sempre és interessant.
Moltes gràcies, Bill, per haver compartit aquesta estona amb els nostres oients, i visca el cinema, que és
i tant, i visca el gènere.
Gràcies a l'Agustí Martorell i gràcies a la Biel Figueres, el nostre enviat especial.